Les 3 en punt, actualitzem la informació amb l'última hora de la guerra al Pròxim Orient, on la xifra de morts al bàndol israelià ja supera les 600 persones. Ho acaben de confirmar fonts mèdiques citades pels mitjans locals. El nombre de morts fa així un salt molt significatiu després que l'exèrcit israelià ha trobat un gran nombre de víctimes a les poblacions israelianes que ha pogut alliberar i que ahir els milicians de Hamas van ocupar l'atac per sorpresa amb milers de coets contra Israel. Aquest matí el govern israelià ha començat, de fet, l'evacuació d'aquestes ciutats de les poblacions més properes a Gaza. També s'ha obert un nou front a la frontera amb el Líban i en fa poca estona s'han repetit els bombardejos israelians al sud del Líban en resposta a l'atac que en aquest cas ha fet els milicians d'Hezbollah. I un migdia en què a Catalunya destaca la manifestació de l'unionisme contra l'amnistia ha estat al centre de Barcelona, on prop de 50.000 persones s'han concentrat, segons la xifra que ha donat la Guàrdia Urbana. Entre ells hi havia la plana major del PP i de Vox. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal han acusat Pedro Sánchez de vendre's a l'independentisme i de preparar un cop sense escrúpols.
No se trata de una amnistía que busque la convivencia, lo que busca es una transacción económica de presidencia del gobierno después de perder a cambio de 7 votos de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
La negociación de Pedro Sánchez, el golpe que pretende dar desde el Palacio de la Moncloa, es una auténtica fechoría y es un golpe a las instituciones.
Els socialistes ja hi han respost, acusen el PP i Vox de voler fer por i sembrar la crispació sense tenir cap projecte. De la seva banda, el president Pere Aragonès ha assegurat que la dreta i l'extrema dreta han fracassat perquè no tenen més projectes que venjar-se de l'independentisme. I les baixes condicionen l'11 del Barça per jugar aquest vespre al camp del Granada.
No podran jugar per lesió Lewandowski, Rafinha, Pedri ni Frenkie de Jong. El tècnic Xavi Hernández ha completat la convocatòria amb Pau Víctor, davanter del filial, i Marc Guiu, davanter del juvenil. El Granada-Barça a les 9 des d'un abans a la sintonia de RAC1. També aquesta tarda el Barça femení rep a 6:45 la Reial Societat del Johan Cruyff i a jugar un partidàs a la Premier League anglesa, Arsenal-Manchester City, a 6:45. A la Lliga CB de bàsquet, aquest migdia el Barça ha derrotat l'Andorra 91-87. Aquesta tarda, Girona-Reial Madrid a 6:45 amb el lideratge en joc.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, la setmana que ve no ens portarà canvis importants.
No, de moment sense novetats per encarar la setmana entrant. Demà, dimarts, dimecres, la mateixa dinàmica que avui, que ahir. Per tant, sol, boires matinals, núvols baixos, aquest estancament atmosfèric amb mala visibilitat, però la que s'aixequen aquestes boires, després gaudim d'un bon sol i d'aquestes temperatures totalment excepcionals per l'època, amb aquesta calor fins i tot intensa encara al Pla de Lleida de la Conca de Tremp els pròxims dies, de nou al voltant o per sobre puntualment dels 30 graus. A prop de la costa, a les valls del Pirineu, 25 graus de màxima fàcilment gairebé cada dia i potser amb l'ull posat a canvis al final del cap de setmana que ve, veurem.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4, el Superesports, i a les 11 el t'ho diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge bé, amb Esther Muñoz, des de Camprodon.
Teniu la maleta a punt, oi? Nosaltres la tenim aquí, a Camprodon, on avui diumenge hem vingut de viatge a fer el programa més dolç de la temporada. Molt bona tarda a tothom des de la 5a edició de la Fira de la Galeta. Us saludem des de la plaça de la Vila de Camprodon, una de les poblacions més boniques de Catalunya. Aquí, al cor dels Pirineus gironins, a la comarca del Ripollès, se celebra avui la segona jornada d'un esdeveniment que vol donar a conèixer un dels productes més populars i amb més tradició del municipi, la galeta. L'Enric Soto, el nostre realitzador tècnic, la Isabel Vinaixa, la nostra coordinadora d'esdeveniments a RAC1 i jo mateixa, que som un equip molt golafre, estem encantats d'emetre avui per primer cop des del poble on s'elaboren des del segle XIX les millors galetes de Catalunya i segurament d'arreu del món per a molts. Així que des d'ara i fins les 4 us convidem a recórrer amb nosaltres els diferents espais i parades d'aquesta fira, a passejar també pel terme municipal i, com no, per l'emblemàtic Pont Nou, que és el símbol de Camprodon i que apareix a les caixes d'aquestes galetes. Birra. Birba. Precisament de la història d'aquesta empresa arrelada a Camprodon parlarem avui amb el besnet del fundador de les galetes Birba, amb el senyor Daniel Birba. I per si us animeu a venir, avui o més endavant, també us portarem a fer diverses rutes per una comarca espectacular a nivell natural. Preparats per la nostra escapada dominical? Doncs comencem. La cuinera Ada Parellada va ser l'encarregada d'inaugurar ahir dissabte la cinquena edició de la Fira de la Galeta de Camprodon, un cap de setmana aquest per apropar la cultura de la galeta als assistents, una fira gastronòmica que ens dona la possibilitat avui, per segon dia consecutiu, de tastar-ne mig centenar de varietats de galetes, però també una oportunitat única per recórrer molts espais emblemàtics d'aquest poble medieval. La idea de crear aquesta fira va ser de la persona que m'acompanya ara mateix, que és el promotor d'esdeveniments Ausias Ballart, a qui ja podem saludar en directe. Ausias, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Esther.
Com estàs?
Molt bé, molt content i agraïs que estigueu aquí.
Home, és per estar content, perquè quin ambientàs que hi ha avui a Camprodon.
Déu-n'hi-do, hem tingut un cap de setmana espectacular, ens ha respectat el temps i res, ha estat la població a tope de gent, gent vinguda de tot arreu, cada cop la fira té més èxit i jo crec que ha sigut l'any que hi ha hagut més gent.
Sí, no? Més que l'any passat.
Totalment, sí, més gent. Ha estat el poble a tope, del carrer València, hi havia moments que no s'hi podia passar. Vaja, un èxit d'aquests espectaculars, absolut.
Que bé. Aquesta, com dèiem, és la cinquena edició, però ja fa 7 anys que la celebreu, no? Perquè durant els 2 anys de pandèmia no es va poder fer, no? Com se't va acudir, Ausias, a dedicar un cap de setmana a la galeta, no? Quin era una miqueta el teu objectiu i per què vas triar Camprodon per celebrar-la, no? Perquè tu no ets fill d'aquí, no?
No, jo no sóc fill d'aquí, però jo sempre he pensat que la galeta com a producte té un ADN 100% camprodoní. No t'has passat mai això que dius que estàs a Camprodon i dius, ostres, si estàs a Camprodon, doncs porta'm una caixa de galetes. Sempre hi ha hagut una tradició, sí. I jo és una és tan intrínsecament el producte que el que deia, que és l'ADN ja 100% camprodoní.
Com dèiem, vàreu arrencar ahir amb la cuinera a la Parellada, a la plaça d'octubre, inaugurant aquesta fira. L'any passat l'encarregada va ser la xef Jasmí Caramés del programa Cuines de TV3. També va venir un any, crec que en Peyu, un altre, l'Itziar Castro, el Toni Albà. Podem dir ja que sou una fira absolutament consolidada?
Jo crec que sí, i a més la gràcia que sempre que ens posem en contacte amb aquests artistes o celebritats, doncs els hi proposem de venir i tothom s'ho agafa molt bé, perquè per ells és com un moment únic de poder pujar a Camprodon i venir a fer la celebració i tal. No ens costa gaire convèncer la gent.
L'Ada fins ara havia tingut molts compromisos i ja l'havia convidada en anteriors edicions.
Correcte,
oi?
Sí.
I us ha fet, de fet ahir us va fer un show cooking, també ha fet una sessió de maridatge amb galetes Birba, no? Com han anat aquestes activitats, no? Qui participava? Hi havia adults? Hi havia nens?
La sessió de maridatge que va ser ahir al migdia va ser una sessió de maridatge amb l'Ada Parellada, que va ser un maridatge a l'estil Ada Parellada, que no combinava amb begudes i menjar, sinó era alimentació amb galetes salades de Birba. La gent va quedar super contenta perquè realment els va sorprendre aquests paladars tan exigents que hi havia en aquesta sessió de maridatge. I el show cooking, com sempre, és un èxit, va ser sota el pont. I super contents perquè vam poder treballar el que seria l'apartat de Birba amb dolç, i va fer un postres i un berenar amb galetes Birba espectacular, de les mans de la millor cuinera de Catalunya.
Sí, dolç i salat, per tots els gustos, eh? L'Ada Parellada demostra, doncs, que aquesta és una fira molt familiar, on a més vosaltres, Ausias, heu organitzat moltes activitats per aquest públic, no? Si et sembla, repassem una miqueta què és el que heu muntat per aquesta tarda, no? Perquè aquesta tarda la gent que vulgui venir, encara hi ha moviment aquí a Camprodon, a la Fira de la Galeta.
Sí, correcte. A les 5 de la tarda estrenem una activitat nova que hem dissenyat, un Kahoot Galater. I em diràs, què és un Kahoot Galater?
Què és, què és?
Tenim una pantalla gegant i allà, a través d'una plataforma online, doncs fem unes preguntes vinculades al món de la galeta i principalment amb la història de Birba. Llavors es fan unes preguntes i la gent contesta a través del mòbil. I, evidentment, que les persones que més puntuació tenen, doncs tenen un premi que serà una sortit de galetes Birba.
També, parlant de galetes, hem de dir que teniu un mercat de productors de galetes en moltíssimes varietats, no? D'on provenen i una miqueta quin és el producte, no?, que es trobarà la gent que vingui.
Vale, doncs el mercat de productors de galetes està ubicat a la plaça de la Vila. Tenim 12 productors de galetes vingut de terres bàsicament gironines, però sí que veiem que ara la fira hi ha agafat més múscul i podem convèncer. Tenim productors de galetes, mira, uns venen del Pallars Jussà, que porten unes galetes espectaculars. De la comarca de Barcelona també en venen, però principalment són de les terres gironines. Destacar que hi ha una varietat molt, molt important per celíacs, per galetes integrals, galetes decorades amb mil formes, i destacar unes que semblen, jo crec que són unes que tenen més èxit, que
quines?
Són, no t'ho creuries.
Quines, a veure?
Són galetes per animals domèstics, concretament per gossos, galetes artesanes per gossos. I
galetes per gossos?
Que no sé si en queden, em sembla que s'han acabat ja totes.
Tenen bona sortida aquestes?
Totalment, sí, sí. Sembla, no sé, vaig llegir l'altre dia al diari o va sortir les notícies que avui en dia les famílies tenim més gossos que nens.
Sí, home, i des de
jo, que... Jo que en tinc, pels meus gossos, vull dir, faig el que faci falta. I de fet ja n'he comprat, m'he gastat uns diners amb les galetes de gossos.
Déu-n'hi-do, des de la pandèmia, això a Barcelona es veu molt, no?, que ja cada cop hi ha més animals de companyia, més famílies que tenen animals de companyia. Això és un fet, no? Tenim aquestes galetes per animals de companyia, per gossos, però s'ha de dir que tothom que vulgui comprar galetes, no, on s'ha de dirigir, no? Quins són els punts de venda exactament?
Mira, el mercat galeter poden fer, el venen els mateixos productors, que ens costa molt portar els productors, però qui vulgui comprar galetes Birba, primer de tot les poden tastar en un espai que en diem nosaltres la bombolla de Birba, on poden degustar totes les galetes, tots els assortits de Birba. Llavors, aquí hi ha hagut una coordinació amb els botiguers de la població de Camprodon, que ells mateixos treuen una botiga i donen a provar el seu producte estrella, que cada botiguer serà, no sé, la llangonissa, la mel o altres productes, i tots ells sí que venen el que són les galetes Birba. I entenem que Birba no ven directament, fa degustació, però dona la possibilitat de negoci i de venda a el que són el teixit empresarial de Camprodon, que són els mateixos botiguers.
Molt bé, molt bé. A la bombolla de Birba, que precisament la tenim aquí davant nostra, davant de l'Ajuntament, davant de l'estand de RAC1, des d'on avui estem fent en directe aquest programa especial des de la Fira de la Galeta, un espai, a més, Àusies, que s'ha muntat també per ser espai degustació.
Correcte. És un espai degustació, com he dit abans, poden tastar tot l'assortit de Birba, el dos i el salat, i sembla ser que el salat té un èxit espectacular. I llavors tothom que vulgui degustar tot el catàleg gastronòmic de Birba, doncs venen aquí, hi ha estones de cua, a les hores puntes es posa a tope, però si tens una mica de paciència pots acabar tastant totes les galetes. Mm-hmm. Llavors, és una manera de poder degustar el producte, i després quan ja saps quin producte o quins productes vols comprar, et dirigeixes a qualsevol establiment de les botigues de Camprodon i allà te'l vendran.
Ja vas directe, eh? Sí. Ja no comences a dubtar quines compro, aquestes altres, ja saps les que t'agraden.
Correcte.
Eh? Escolta'm, i darrere de la bombolla de Birba, també davant del consistori, tenim una exposició d'eines antigues de la fàbrica de galetes Birba.
Sí, jo crec que és una activitat que és una de les que té més èxit, perquè en Birba, doncs, des de l'organització van pensar que ells tenen una exposició molt maca allà, però van pensar de poder-la portar no íntegrament, però les màquines més significatives, les que tenen més, que fa més patxoca, doncs les ubiquem aquí ben bé davant de les parades de productors i res, doncs es creen moments molt xulos perquè passa molt camprodoní que en el seu moment havia treballat a la fàbrica Birba i veu les eines que ells havien fet, o ells o els seus avantpassats, que havien fet servir per elaborar aquestes magnífiques galetes.
Uh-huh. Estem a la plaça de la Vila, Àusies, però s'ha de dir que aquesta és una fira pensada per dinamitzar doncs, tot el poble, no? I té diferents espais, en concret té 6 punts emblemàtics de Camprodon, no? On es fa activitat.
Correcte. Sempre s'ha dissenyat un... Vam pensar que hauria de ser un esdeveniment totalment transversal i poguessin dinamitzar tota la població. Llavors, tenim la plaça del Carme, que nosaltres l'hem anomenat el Petit Galater, on les famílies poden venir amb la seva mainada i poden fer diverses activitats creatives, però vinculades al món de la galeta. Decorant galetes, tenim una activitat que és l'estrella, que és el tema de Pintem Birba, on els mateixos nens i nenes doncs, poden decorar el seu davantal perquè després a casa seva puguin seguir fent les receptes que han après aquí en l'espai Galater. A la plaça de Vila, que és el que hem dit abans, hi ha l'estand de Birba, la bombolla de Birba, on hi ha les degustacions, el mercat de productors de galetes. Sota el pont és l'espai musical, on hem tingut actuacions... bueno, aquesta tarda hem tingut, aquest migdia, hem tingut l'actuació de Lil Dami.
Molt bé.
Ahir al vespre, tard a vespre, vam tenir una actuació magnífica de Sants, que és un grup del barri de Sants, com es diuen, sí, que és una passada perquè rumbegen o converteixen en rumba tots els temes de la música pop. Uh-huh. I al matí ahir al matí vam tenir una inauguració molt xula també amb l'Ada Parellada i amb un grup camprodoní que bueno, va presentar un vídeo també promocional i aquest és l'espai 1 d'octubre, seria un dels espais més bonics on les fotografies queden més bé perquè hi ha el pont i també allà es van fer el que seria el show cooking i aquesta tarda farem el Cajut Galater. Després al carrer València, molt important, és on tenim tota la zona, es concentren tot el que són els botiguers on donen a degustar els seus productes en exclusiva i poden comprar la gent el que són les galetes Birba.
Això és un no parar, és un no parar. I a més, abans que marxis, vull comentar amb tu un esdeveniment que ha tingut lloc també aquests dies i que molt properament veurà l'audiència de RAC1 i és que en aquesta fira de Camprodon també aprofitareu per presentar en exclusiva el making of d'un anunci molt especial. Quin és aquest anunci?
Ahir es va presentar el making of de l'anunci, del nou anunci de Birba, en exclusiva per tota la gent que va estar a la inauguració d'això, aquest anunci que sortirà en breu.
Doncs Àusies Ballart, creador de la Fira de la Galeta de Camprodon, enhorabona per la iniciativa. Desitgem que aquesta nit, que quan tanqueu, ho feu amb un regust molt dolç, ben dolç, i que ens tornem a trobar l'any vinent a la 6a edició, no?
Us esperem, i tant. Moltíssimes gràcies per venir i res, que acabeu de passar molt bona tarda i de disfrutar d'aquestes últimes activitats.
Una abraçada, Àusies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Esther.
Adéu. Vosaltres.
RAC1 i Galetes Birba us estan oferint Viatge Bé amb Esther Muñoz des de Camprodon.
La Fira de la Galeta és l'excusa que ens ha portat avui a Camprodon. Ara ve qualsevol cap de setmana, pont com el del Pilar, que alguns afortunats començaran dimecres a la tarda, o aqueductes com els de la Puríssima o Nadal al desembre, poden ser bons moments, bones oportunitats per venir a aquest preciós poble medieval, tot empedrat del Ripollès al cor dels Pirineus de Girona, que sembla que es va quedar aturat fa 100 anys. I per visitar-lo i descobrir els racons més emblemàtics del municipi, qui millor per fer-nos de guia que el seu alcalde, Xavier Guitar. Senyor Guitar, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com va?
Molt bé, la veritat és que molt bé, molt content que estigueu avui aquí.
Content d'acollir aquesta Fira de la Galeta per cinquena vegada consecutiva?
Sí, la veritat és que molt contents i ja ho veieu. L'ambient que es respira a Camprodon aquest cap de setmana és de galetes.
Uh-huh. Quina evolució heu vist des de l'Ajuntament, no?, durant aquest temps, no? Hi ha més interès per la galeta ara?
Sí, la veritat és que hi ha molt d'interès per la galeta, pel fet de que jo crec que tots els camprodonins i camprodonines ens els sentim nostre. O sigui, tothom té un familiar, té un amic, té un conegut que ho ha treballat a les galetes o està treballant a les galetes, i crec que tothom té una anècdota per explicar-nos que li pot haver passat vinculada amb el dolç i amb les galetes. Sí,
quina és aquesta vinculació que tenen als habitants de Camprodon, no? Com a treballadors de les diferents empreses d'aquí, del municipi?
Sí, Esther, el tema és que antigament hi havia dues empreses molt potents de galetes. La veritat és que eren dues fàbriques on es treballava, la indústria a Camprodon i a la vall de Camprodon no és la primera potència, per tant, tenir aquestes dues indústries per nosaltres és i era molt important, i el tema és que, bueno, o Pujol o Birba sempre han estat vinculats amb les nostres famílies.
I per això la galeta aquí és una insígnia de Camprodon, directament.
Directament, una insígnia dins dels molts productes que tenim, però jo crec que un dels importants és aquest.
D'on venen els visitants que estan assistint a aquesta cinquena edició de la Fira de la Galeta? D'on provenen?
Bueno, la veritat és que t'haig de dir que provenen més de Barcelona i àrea metropolitana de Barcelona. La veritat és que això és una cosa que ha tingut molta tradició.
Està constatat, això, eh?
Sí, està constatat i tenim dades. I la veritat és que el que volem és això, intentar obrir més i que aquest ventall de visitants sigui més gran i més ampli. Però sí que és cert que el tenir Barcelona a pocs minuts o a poca estona facilita que la gent pugui venir aquí a visitar el nostre poble i tornar a marxar a casa.
Doncs si li sembla, jo el que vull fer aquesta tarda amb vostè és un recorregut pels principals llocs de Camprodon. Allò, les visites imprescindibles, els mas, que se'n diu, si venim al municipi, els més galeters, sobretot els consumidors de galetes Birba, tenen molt present el pont és una insígnia, ho dèiem ara, però també ho és, per exemple, aquesta plaça de la Vila on ens trobem, i el pont, en concret, pues, pel que he vist, és el lloc més fotografiat de la vila. Això és veritat? És així?
Jo crec que sí, jo crec que possiblement sigui el pont el lloc més visitat i més fotografiat. També cal destacar que està al centre del municipi, i la veritat és que és d'aquelles coses que potser no, els camprodonins no en fem prou cas, perquè ja el tenim tan vist, el tenim tan assimilat, però realment jo crec que, com deies, la Caixa Birba demostra que el pont és molt important per nosaltres, perquè tota la vida, qui no relaciona una Caixa Birba amb el pont de Camprodon?
De quina època és?
Bueno, aquest és és la porta principal de la Cerdanya. Parlem de època, ara m'has enganxat, Esther, però l'època que feia de porta de la Cerdanya, i per nosaltres és un pont, jo aquest, molt, molt, molt important.
És visitat durant tot l'any? Aquí hi ha gent durant tot l'any, sí?
Tot l'any. Jo crec que la pandèmia ens ha fet molt de mal, evidentment, però molt de bé, pel fet de que la pandèmia ens ha fet que Camprodon sigui un lloc de visita, jo m'atreviria a dir, de cada cap de setmana. Una cosa que no havíem aconseguit, teníem èpoques fortes i èpoques fluixes, i ara hem aconseguit que durant tot l'any tinguem visitants.
Home, això està molt bé, desestacionalitzar, que és el que vol ara tothom en el món del turisme, no?
És la paraula màgica, no? Sí. La paraula que tothom s'emplena la boca, i tot sí, jo el primer, però realment sí que és veritat que costa una mica de desestacionalitzar, però sí que hem aconseguit que tots els caps de setmana vingui gent, hi hagi afluència, i aquest és un exemple, perquè és un cap de setmana, jo m'atreviria a dir, dolent, pel fet de que ve un pont, com deia, ve un pont llarg i tot plegat, i crec que és dolent, i en canvi Camprodon, com vosaltres mateixos ho podeu apreciar, està ple.
Sí, les energies estan posades a la setmana vinent, però tot i així Camprodon avui està ple de gent. A més, vostès també treballen perquè això sigui així, no? Perquè, si no tinc mal entès, organitzen esdeveniments com, per exemple, el Festival del Bénif.
Bueno, nosaltres organitzem, intentem fer cada mes alguna cosa que et quedi amb el regust de tornar a Camprodon. Jo crec que Camprodon és un municipi petit, sí que és veritat que és molt gran en extensió, però és petit, però sí que és veritat que tenim molt d'encant, i per tant el que volem pel nostre visitant és que vingui, però que es quedi amb les ganes de tornar. Jo crec que això és molt important per nosaltres, i això hi hem posat molt d'èmfasi. Avui veniu, podeu gaudir de la Fira de Galeta aquest cap de setmana, però torneu la setmana que ve, que podreu gaudir de tots aquests llocs que anem parlant i que anem visitant.
Un d'ells és la plaça Santa Maria, on s'hi fa el mercat artesanal. En aquest punt es troba l'església del mateix nom, no? L'església de Santa Maria.
Sí, aquí tenim dos punts. Jo crec que tenim l'església de Santa Maria i al mateix lloc trobem els jardins del monestir de Sant Pere, que és on es fa l'albenis, i trobem el monestir de Sant Pere, que jo crec que també és un d'aquells llocs que no es pot passar per Camprodon sense visitar.
Està obert al públic? Es pot visitar per dins?
No està obert normalment, però clar, és que ja només amb els seus jardins i amb el seu entorn, jo crec que és un lloc idíl·lic.
M'han explicat que a la porta hi havia un cementiri, això és veritat?
Sí, això és veritat. La veritat és que havia set un lloc on hi havia els monjos, per tant, hi havia viscut monjos allà, hi havia el cementiri, hi havia les dependències dels monjos, i això és una cosa que per la guerra, bueno, va quedar destruït. Ara mateix no podreu veure aquest cementiri, però sí que és una d'aquelles fotos impactants de Camprodon, veure el monestir amb el cementiri de monjos.
I una altra parada obligatòria si veniu a Camprodon és el passeig de Maristany, el magnífic passeig de Maristany, que diuen que és també, i jo crec que ho és, dels més macos de Catalunya i d'Europa, podríem dir.
És únic a Europa, i la veritat és que és un orgull pels camprodonins i camprodonines i per tota la gent que ens visita. Jo crec que tothom queda enamorat del passeig, i també hi ha l'altre passeig, que jo crec que també a vegades, és veritat, quan tens molt de producte et costa una mica d'assimilar, però tenim el passeig de la Font Nova, un passeig on va començar l'estiueig, és l'inici de l'estiueig, i la veritat és que tant el passeig Maristany com el passeig de la Font Nova, jo us convido a tots a poder-ne gaudir i poder veure el que és un encant natural, jo crec que d'una dimensió brutal.
Aquest passeig està molt vinculat a un doctor molt important, que és el doctor Robert, no?
Sí, bueno, la nostra escola és l'escola doctor Robert, i el passeig és on doctor Robert va iniciar, on es va iniciar, com us deia, l'estiueig. Les primeres cases d'estiueig a Camprodon no van ser al Maristany, encara que moltes vegades pensem que va ser Maristany, sinó que va ser la Font Nova i tota aquella zona més de la vila de dalt, de la part de dalt de Camprodon, i la veritat és que molt orgullosos dels dos passejos que tenim, intentem cuidar-los i mimar-los perquè la gent pugui gaudir-ne.
Quants habitants tenen ara mateix a Camprodon?
2.500 i poc.
I en èpoques fortes, no? de molts visitants, a quants poden arribar?
Jo crec que passem tranquil·lament als 10.000.
Déu-n'hi-do, no? Sí. Es multiplica... Bueno, tranquil·lament per 4.
Sí, tranquil·lament. Jo crec que si parlem dels que s'instal·len aquí, jo crec que parlem de passar els 10.000, però també si parlem de visitants i tot, jo crec que parlem de molt més.
Alcalde, anem amb altres visites interessants. El Museu Isaac Albéniz. Quin lligam té el Beniz amb Camprodon?
Bueno, podem gaudir, estem a la plaça de la Vila, davant teniu la casa natal d'Isaac Albéniz.
És veritat, sí.
Albéniz va néixer a la cantonada,
sí,
per
sí.
Tant tenim el naixement d'Albéniz, i la veritat és que què més vincle que el naixement d'Albéniz aquí? La veritat és que ojalà haguéssim pogut gaudir molt més, però és veritat que Albéniz per nosaltres és un punt molt important. Tenim un curs Albéniz, tenim un festival Albéniz, i a més tenim el museu Albéniz.
Després hi ha l'espai cultural Cal Marquès.
Sí, tenim l'espai cultural Cal Marquès, un espai que es va recuperar al claustre de l'església del Carme, es va recuperar aquí a la plaça del Carme, situat plaça del Carme, carrer Catalunya, i bueno, aquí tenim una exposició de la retirada, que com bé sabeu va passar la retirada per aquí. La veritat és que ens va deixar moltes, evidentment, moltes coses dolentes, però també ens ha deixat moltes coses per la història, i una història que exposem allà, que us convido tots a anar-hi, a poder-la visitar, i a part d'això intentem des de l'Ajuntament dinamitzar aquest espai fent exposicions itinerants, exposicions de coses molt vinculades amb Camprodon o amb habitants de Camprodon que han fet coses importants i que volem exposar-ho allà.
M'agradaria anar-hi amb vostè ara fins al punt més alt del poble, perquè allà encara no hi hem anat amb la Isabel Vinaixa, però hi anirem. Crec que és un dels llocs des dels quals s'obté una vista panoràmica més bonica de la vall de Camprodon.
Totalment d'acord.
Quin és?
L'ermita de Sant Antoni, sense cap dubte. Jo crec que la Isabel i l'Ester no podeu marxar d'aquí sense anar a visitar Sant Antoni, perquè tindreu una vista espectacular de la vall de Camprodon. Veureu des de Sant Pau fins a Setcases o Molló, i per tant us convido que pugueu gaudir, a part de l'entorn que trobareu allà, que és una ermita restaurada per la gent de Camprodon, i que és un luxe poder-la visitar.
Caminant, allò quan trigarem? Quina distància hi ha?
Caminant i teniu una horeta ben bona, però sí que és veritat que es pot arribar quasi bé fins a l'últim tram d'ermita amb cotxe, i després podeu fer l'últim tram, evidentment, que s'arriba a peu, i que és un tram molt xulo i que podeu, bueno, i molt accessible per qualsevol persona.
I una excursió obligada és Beget, no? Aquesta l'hem de fer sí o sí.
Ja ho veus, Ester, que no podem marxar d'aquí, t'has de quedar...
Tot el cap de setmana, saps?
15 dies, quasi.
I la setmana que ve, sí, hauria d'empalmar amb el pont ja directament.
Exacte, hauràs d'empalmar amb el pont i us haurà de quedar. Beget, jo crec que no puc explicar molt de Beget, perquè és que Beget s'explica sol. Jo crec que Beget és un entorn privilegiat, un poble que, com a la presentació deies, hem quedat anclats amb el temps. Jo crec que allà sí que hem quedat anclats amb el temps, i hem tingut molta cura de mantenir Beget amb la seva essència, un poble que només s'hi pot accedir a peu, un poble totalment empedrat. Totes les cases són iguals, i la veritat és que us convido a tots a poder-ne gaudir.
Sí, està considerat un dels pobles més macos de l'estat espanyol durant l'any 2001.
potser. La veritat és que, com bé veieu, va sortint, que ara és el poble més maco, pobles amb encant, el tenim posat a bastants llocs, però realment és que jo crec que no caldria, perquè és que, bueno, veieu, quedareu enamorats.
I a tots aquells ullers que estiguin pensant a fer una escapada a Camprodon, els vull recomanar també que passin per l'oficina de turisme del carrer Sant Roc, que es troba sota del pont, perquè, a més, allà s'organitzen visites guiades durant tot l'any d'entorn, de patrimoni, i des de fa un any també ofereixen una visita gratuïta a la fàbrica de galetes Birban. M'agradaria que m'expliqués quan es fan aquestes visites, on es troba la fàbrica i què és el que mostren exactament.
Bueno, la veritat és que aquí sí que haig d'agrair molt a l'empresa Birba la dedicació que ha tingut en fer això. És una cosa que portàvem allò intentant insistir i fent-ho les visites, no ho havíem aconseguit i finalment hem aconseguit, com bé deies, des de fa aproximadament un any, fer aquestes visites. Les visites es fan el dimarts i els dijous, sí. Sempre es fan entre setmana pel fet que és quan la fàbrica està en funcionament, uh-huh. I el que ens interessa molt és ensenyar el sistema de producció de les galetes, que jo crec que és com el nostre estandard. No? Nosaltres seguim treballant amb productes naturals, seguim treballant com el primer dia, i per tant el que volíem era això. El que fas és un recorregut per la fàbrica, t'ensenyen tota la producció fins a l'emmagatzematge del producte, i acabem sortint dins aquesta visita, on deies que també està exposat aquí aquests dies de la fira, a les màquines antigues, al Museu Antic de Birba, que també és una cosa, jo crec, que essencial de veure.
La fàbrica que està a l'entrada de Camprodon.
Sí, la fàbrica només d'arribar és com aquell que diu, quan arribes a Camprodon et trobes tot el nucli de la colònia i seguidament ve la fàbrica.
Doncs Xavier Guitar, alcalde de Camprodon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Viatge Bé de RAC1, que acabin de passar una molt bona fira de la galeta, i escolta'm, si la Isabel i jo no ens podem quedar aquest cap de setmana aquí, doncs ja tornarem una altra.
No patiu, Esther, torneu sempre que vulgueu, que ja sabeu que aquí sereu benvingudes.
Molt bé, que vagi molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
RAC1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC1. Tots som u. RAC1 i Galetes Birba us estan oferint Viatge Bé amb Esther Muñoz des de Camprodon.
La història de les galetes artesanes Birba va començar fa 130 anys a Camprodon, i és on continua la fabricació del seu producte. Des del 1893, el cognom Birba esdevé una marca lligada als avatars del país, d'Europa i també del món. És més, tres segles després de la seva creació, manté les seves arrels en aquest poble. Per descobrir quan, qui i com va arrencar aquest exitós viatge empresarial català que ha traspassat fronteres, ens acompanya avui en Daniel Birba, besnet del fundador de Birba i quarta generació de la família galatera. Daniel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per venir avui a aquest Viatge Bé especial que estem fent l'equip de RAC1 des de la Fira de la Galeta de Camprodon. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió tenir amb nosaltres, doncs, un dels membres de la família Birba, i sobretot que t'hagis desplaçat expressament per participar al programa, perquè tot i que tu vas néixer aquí, ja no hi vius,
no,
a Camprodon.
No, vivim a Barcelona, sí.
De totes maneres, continues venint, no?, a la casa familiar.
Sí, puntualment. Anem fent pujades.
On està aquesta casa, la casa familiar de Birba?
La casa familiar és la allà on va haver-hi la fàbrica que es va inaugurar l'any 28. És la fàbrica.
La primera fàbrica.
La primera fàbrica, exacte. Que la va inaugurar el meu avi, doncs, l'avi Llorenç, l'any 1928.
Això és el passeig de la zona font, del passeig de la Font Nova?
El passeig del Maristany, sí.
De Maristany. La zona d'Estiuveig.
Sí.
Uh-huh. Daniel, el teu besavi, en Daniel Birba, va ser el fundador de l'empresa, no?, qui va començar a fer les galetes. Us dieu exactament igual, no? Parla'ns sí. d'ell, no? D'on era?
Bé, el besavi va ser el primer Birba que va venir a Camprodon. Es va casar amb una senyora de Camprodon. Ell venia de la costa, de Selva de Mar, al costat del Port de la Selva, uh-huh. i es va casar amb una senyora que tenia una botiga, i llavors, quan papa se n'havia casat, a la botiga, que en principi es venia una botiga de comestibles i es venia una mica de tot, van començar, doncs, a fer tema de pastisseria, de bescuits, sobretot bescuits. Recordo molt un diploma a nom d'ell, que posa... Premio a Daniel Birba por sus bizcochos finos. Usava un diploma de la Fira de Barcelona de l'any 1900 poc.
I on elaborava aquests biscuits, no? On ho feia?
Bueno, això ho feien en un obrador que hi havia darrere aquesta botiga.
On estava? On estava exactament?
Això estava al centre del poble. Els que són de Camprodon ja ho coneixen, el Quatre Cantons, amb un edifici, bueno, la seva dona es deia Cordomí, doncs estava a la casa que sempre n'hem dit a Can Cordomí. Estava allà i, de fet, anunciava uns cucurutxos per a la venda de granel, posava Daniel Birba, antigua casa Cordomí, i la Pirenaica. El subtítol era la Pirenaica.
Aquelles bosses de l'època, no? On es posaven les galetes, sí, als biscuits, no?
Sí, sí.
I quina mena de sortits feien, no recordes?
M'ha saltat un pas, potser, que és que l'avi ho va fer ja més industrial, Llorenç Birba, i sí, i amb la fàbrica arrencada i tota la història, i jo recordo els assortits, hi havia la capsa sortida, que era, en deien, el sortit imperial, i hi havia, doncs, de totes les galetes, i hi havia...
Per exemple?
No recordo si hi havia... 7 o 8 tipus de galetes, les núries, uh-huh. que encara es fan, les cremes del Canigó, les galetes rectangulars,
amallat,
després
hi havia
els amatllats, hi havia els cubanos, unes que es deien flor buscana, els russos, els crocs, boers, i hi havia les farcides, xocolata, cafè, vainilla.
Per tant, en Llorenç va ser l'avi, no?, que va impulsar la comercialització ja...
Sí, la fabricació a nivell industrial.
Exactament, sí. No? Abans es parlaves d'aquesta residència familiar, de com va començar també l'estiuetge a Camprodon, que ho parlàvem també amb l'alcalde, no?, i que, com dèiem, tot va venir per un doctor, no?, un doctor important, que és el doctor Robert,
doctor Robert,
no?
Sí.
Què va fer exactament ell?
Bé, el doctor Robert és el que va impulsar l'estiuetge a Camprodon. Això potser, si entrevisteu altra gent, deu haver sortit el tema, i si no, doncs hi ha altre guió. És el que va impulsar l'estiuetge aquí, com a metge, el doctor Robert, que a part d'haver estat l'alcalde de Barcelona, doncs era metge, tenia clientela entre les elites de Barcelona, i els hi receptava pujar a Camprodon perquè deia que tenia un clima molt favorable per la salut, i concretament els hi definia com que el clima que hi havia a Camprodon era d'una humitat seca. Això de la humitat seca no sé ben bé què consisteix, però bueno. Amb això, doncs, va anar vinguent, i a finals del segle XIX, doncs, es va anar creant tot el nucli d'estiuetig, el passeig de la Font Nova, i llavors ja més endavant, cap a final de la primera dècada del segle XX, es va crear, doncs, el passeig Maristany, que és on hi ha ubicada la casa familiar amb la fàbrica.
Allà és on vas néixer tu.
On vaig néixer jo.
Allà és on hi vas viure fins als 12 anys, no? Quins records tens del que tu feies i del que veies, sobretot, a la fàbrica, no? Quan hi anaves a veure el pare, quan ell estava allà treballant.
Bé, recordo de petit, estava aquí a Camprodon, sortint de col·legi, doncs, bueno, anava... hi havia gent que feia hores extres, i plegava més tard, i llavors això permetia, doncs, que quan arribava a casa pogués passar per la fàbrica, encara fos oberta, i hi hagués gent, i en Daniel l'incordiant per allà enmig amb patins, patinet, tot això, que té, clar, el terra llis de la fàbrica, doncs anava divinament.
Escolta'm, la fàbrica antiga, com és, no? Tens algun detall curiós que ens puguis explicar?
La fàbrica antiga està a la zona del Maristany, a l'Avinguda Marista any 3 en particular, i hi ha la nau enganxada a la casa. I bé, quan es va traslladar, va haver-hi el canvi de propietat, es va traslladar, i llavors en aquell moment va quedar buida, i quan va quedar buida, doncs es va llogar l'espai. Amb la meitat de la nau hi ha hagut un gimnàs, hi ha hagut un xiquipar, bé, hi ha hagut diferents activitats. I els trets, sí, bé, és que la nau està construïda seguint una mica els criteris de... És un passeig residencial, i l'estètica, l'acabat de la casa i tot, doncs és de l'època, no semblaria una fàbrica, sinó més aviat una casa gran. Uh-huh. I tant la casa com la fàbrica, doncs, segueixen el mateix estil. Uh-huh. Com a particularitats dintre, doncs sí, explicava que s'havia fet altres activitats després d'haver-se fet el trasllat, però una de les coses que es varen exigir és que no s'alteressin certs elements, per exemple, i són elements que encara hi són.
Quins?
Un de singular és que entre finestra i finestra hi ha unes màximes, unes dites, uns refranys, fets amb rajola a la paret.
I què diu, què posa?
Que està al costat de la porta d'entrada, doncs no podia ser d'altra manera que la puntualitat ha de presidir els nostres actes.
Important.
Un d'altres consells més de l'època, a veure, també no hem de perdre de vista també la visió paternalista que hi havia en aquella època a les empreses enfront dels qui treballaven, i consells així molt vitals, no? Respecte sempre i seràs respectat. Uh-huh. O no escriguis a les parets, perquè solament hi gravaries la teva poca cultura. Moltes dites d'aquest tipus.
Escolta'm, de qui va ser idea posar el pont a les caixes de galetes?
Bé, això... Evidentment, desconec a l'època qui dissenyava i tot plegat, però això és un disseny d'unes capses que va comercialitzar la Villorenç. La seva motivació a les capses posar una mica elements distintius o identificatius de Camprodon. Un dels elements és el pont aquest, el pont romànic, que molta gent a Camprodon diu el pont romà, i d'altres elements. Per exemple, moltes capses de l'època podreu veure que hi ha el perfil de l'antic xalet d'Ulleter. Uh-huh. Està al naixement del Ter, és el refugi del Centre Excursionista de Catalunya, crec que va ser el primer refugi del Centre Excursionista de Catalunya.
Sí.
Dissenyat per un arquitecte modernista, deixeble de Domènec i Montaner, crec. Uh-huh. Si possible m'estic equivocant, que tenia un perfil molt característic, tenia una silueta molt, molt singular, i aleshores durant molt temps va fer servir, doncs, aquesta silueta,
que era com un logo, no?
una mica com el logo de la casa, i en moltes capses hi sortia, doncs, justament aquest perfil. Per exemple, ara m'estaves parlant de la capsa aquesta més coneguda que hi ha al pont de Camprodon, però si la gent és observadora i agafa aquesta capsa i mira al costat, veurà que hi ha una muntanya i un bosc, i entre la muntanya i el bosc hi ha el perfil del xalet d'Ulldeter.
Ah, doncs mira, ens hi fixarem. Escolta, perquè de caixes n'hi ha hagut de diverses modalitats, i a més moltes marcades per números.
Sí, hi havia una numeració que fixava segons el volum de la capsa. Hi havia les capses destinades a la venda a granel i a les botigues per vendre a granel, o a la restauració, que se'n deia la capsa del 9. I era una capsa de 3 quilos, que era com un cub gros, el disseny del qual encara, de fet, s'està emprant a una mida més petita, òbviament. Seguia la capsa del 5, que era igual que la del 9, però més achatada. Uh-huh. Evidentment, perquè era més petita, la meitat, just la meitat, i aquesta era de quilo i mig. Hi havia la capsa del 4, bueno, la darrera temporada de la família, doncs, diguem, era la més gran que es feia, que era de quilo 100.
Un quilo 100.
I després seguia la capsa del 2, que és aquesta que estem parlant, la que té el dibuix del pont, que pesava 3/4 de quilo, de 750. I després hi havia un paquet més petit que em sembla recordar que era de mig quilo, que es deia el paquet vermell.
I pel que fa a l'èxit d'aquestes galetes, les preferides de molts, no? Quin era el secret, o quin és el secret? Perquè al cap i a la fi les galetes que es fan ara venen a ser les mateixes, no? que es van fer des de l'inici, no? Per què creus tu que tenen i han tingut tant d'èxit durant aquests 130 anys?
Bé, secret, de fet no és secret, vull dir, és simplement feina ben feta i és matèria primera de qualitat.
Per exemple, quins productes s'han utilitzat, s'utilitzen per fer-les?
A veure, el que jo recordo, doncs els ous, per exemple, doncs venien de moltes cases i granges de la vall de Camprodon mateix. Els ous eren quilòmetre zero i frescos, per tant, mantega, jo recordo, es feia servir la mantega del Cadí. Xocolata, doncs xocolata, recordo el cacau, hi ha unes barres immenses de cacau, molt temps eren Nestlé, més cap aquí no puc dir perquè desconec, però bueno, en qualsevol cas, el secret era el producte de primera qualitat, l'aigua de Camprodon, també molta gent deia, no, això és cosa de l'aigua, potser sí, pot ser l'aigua. Molt producte, molt ingredient, això, de primera qualitat, i tot això amb serietat a l'hora de la producció, o sigui, buscant la qualitat.
Daniel, pot ser que aquesta sigui la primera vegada que vens a la Fira de la Galeta?
Sí.
Doncs escolta, estem molt contents que el viatjaver t'hagi portat aquí, que Racó t'hagi portat a Camprodon un cap de setmana com aquest. Tant de bo que tornem tots l'any vinent. T'agraïm moltíssim l'esforç que has fet per venir i explicar-nos aquesta història d'aquesta empresa, una de les més importants de casa nostra. Daniel Birba, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
RAC1 i Galetes Birba us estan oferint Viatge Bé amb Esther Muñoz des de Camprodon. Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Canà de 2023.
El dia 3 de setembre, les pluges van tornar a inundar el Canà.
És que s'estan reproduint de forma molt freqüent fenòmens meteorològics que no es produïen abans en una sèrie temporal d'almenys 40 anys, no?
2018, 2021, 2023... Què està passant?
Quan veig foscor i els núvols tan foscos, dic, mare ta meua, preparem-nos que aquí tornem a ser-hi.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, en Bana Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2:15 a RAC1, No ho sé, en Bana Ballonesta. RAC1, tots som 1. RAC1. Aquest diumenge és Superdiumenge a RAC1. Des de les 4, Superesports amb Xavi Puig. Amb l'Atlètic de Madrid, Real Societat de la Lliga Masculina de Futbol. L'Arsenal Manchester City de la Premier. El Barça Real Societat de la Lliga Femenina. I el bàsquet Girona Real Madrid de l'ACB. Des de les 8, la transmissió del Granada Barça amb Fotli Pou i companyia. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest diumenge torna a ser Superdiumenge a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. RAC1. Tots som 1.
RAC més 1.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, Villarreal B Espanyol. Els blanquiblaus busquen un bon resultat a domicili contra el filial groguer. Viviu el partit des de mitja hora abans a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
Escolteu la app de RAC1 sincronitzats amb la tele.
Aquest dilluns, l'Espanyol juga a RAC+1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC+1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1 i Galetes Birba us estan oferint Viatge Bé amb Esther Muñoz des de Camprodon.
I aquest Viatge Bé especial des de la Fira de la Galeta de Camprodon l'acabarem de ruta per Camprodon i el seu entorn. I per això li hem demanat a un molt bon coneixedor del territori que ens faci un parell de propostes interessants. Tenim amb nosaltres en Francesc Carola Polí, veí de Camprodon i membre del grup de muntanya Vall de Camprodon. Sisco, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta, em posaràs el colofó al programa d'avui, eh?
Claro, no seré jo, serà el programa que posa el colofó.
Escolta, quina mena de sortides organitzeu al grup de muntanya Vall de Camprodon? Perquè aquí teniu un entorn que dona per molt, eh?
Bé, cada dimarts, alguns dissabtes i cada diumenge hi ha tot un grup que són del grup de muntanya, que surten a caminar. Al dematí decideixen allà on van. Normalment...
Improvisen?
Sí, sí, sí. Si hi ha algú que en un lloc no hi ha estat, l'acompanyem fins allà i ja està. I llavors, els quatre diumenges d'agost, se'n fan unes sortides ja organitzades per tota la gent que està passant aquells dies d'agost per aquí a Camprodon.
Uh-huh. Escolta'm, la setmana vinent, que molta gent farà pont, heu organitzat excursions, no?
Bueno, aquestes ja no són organitzades, són directes. Cada dissabte, cada diumenge i cada dimarts.
Per tant, la gent que ens estigui escoltant i vulgui venir la setmana vinent a Camprodon, es pot apuntar a aquestes excursions?
Ha de demanar allà on sortim, i és un espai obert que allà entra qui vol i surt qui vol. No hi ha problema.
Ha de contactar directament amb vosaltres.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Escolta'm, avui ens vols recomanar un parell de sortides. La primera, un recorregut Camprodon-Llanars.
Sí, un recorregut facilet, que el pot fer tothom. L'altre és una mica més complicat, no perquè sigui difícil, sinó pel desnivell. Aquest pràcticament no hi ha desnivell, però a més és molt agradable, perquè quasi, bueno, tot el viatge, de fet, tot el camí es fa arran del riu Ter.
Uh-huh. Quina distància hi ha entre Camprodon i Llanars?
2 quilòmetres d'anar, 2 de tornar.
Uh-huh. I d'on sortiu?
Sortim, mira, d'aquí mateix, a la plaça de la Vila, agafem i ens anem a buscar el camí de Cerdanya. Del camí de Cerdanya travessem la rotonda que en diem del Piano, que és en honor a l'Isaac Albéniz, i fins a la Font de la Forcarà. Quan estem a la Font de la Forcarà i agafem aquest caminet que vas pujant, un tros més amunt trobes una palanca que va posar el grup de muntanya perquè poguessin travessar el rierol, després vas continuant, arribes amb un puesto que se'n diu la Palanca del Collell, allà hi hauria algunes variacions si les volguessin fer, però continuarem amb aquesta. Després allà continuem agafant arran del riu el camí, tornem a arribar amb una altra palanca, que aquesta sí que era bàsica posar-la, perquè si no la gent allà quedaven, era difícil de travessar aquell torrent, i arribem amb uns prats de pastura, que llavors ja arribem a una casa que se'n diu, en diu una Cal Gordo, però ara és d'en Joan Rifret, uh-huh. I allà ja veiem la casa del Molí, de Llanars, molt maca. Aquí travessem el pont del Molí i ja arribem al poble de Llanars. El poble de Llanars és bonic de mirar, l'església romànica molt maca, i a dintre té un plafó romànic preciós, que és vital d'anar a veure, perquè és que és dels pocs que podem tenir que no estigui en un museu. A partir d'aquí ja agafem el camí, la Via Verda, i ja baixem fins a Camprodon, fins al Passeig Maristany, que és una altra cosa que també tenim que veure, i fins a Camprodon.
Per què és tan important el Passeig Maristany per vosaltres?
El Passeig Maristany, el que va ser l'estiuetge a Camprodon, de fet va començar el passeig de la Font Nova, però esclar, el Passeig Maristany és, diguem-ne, el número 1 com a passejos que tenim, és el que ens va portar que vingués el turisme en l'època de qualitat, que Camprodon era un poble que si no hagués estat per això estàvem morts. Això ens va vitalitzar el poble, i a més aquest any és el centenari del Passeig Maristany.
Fareu alguna celebració o què?
Sí, vam fer una exposició aquí a l'Espai Cal Marquès i llavors vam poder recuperar la placa original del passeig, que la vam posar, bueno, a l'Ajuntament, i després vam fer uns actes a dintre del passeig, explicant el passeig i un bon concert, finalment.
I escolta'm, el que sí que m'he fixat és que a nivell passatgístic està tot molt verd. A mi m'han dit que aquí el tema de la pluja no esteu tan malament com altres punts de Catalunya,
no,
pot ser?
No, ha plogut molt poc, però el poc que ha plogut s'aprofita, i saps què passa? Que ara, al dematins, ja l'herba és ben molla, ja hi ha rosada, per tant, les herbes ja es van alimentant de l'humitat que hi ha diàriament.
Va, anem a fer la segona ruta que ens vols recomanar. Aquesta és la ruta de les fonts.
Sí, d'una part de les fonts, perquè Camprodon en té moltes i és una petita part. D'aquesta sortiríem de la plaça de Santa Maria, agafaríem el carrer de Freixenet, i arribant a la plaça de la Vall hem d'admirar la restauració que s'ha fet de la casa de Can Roig, una casa molt bonica que la vèiem amb runes i ja pensàvem que cauria, i per sort l'han restaurat. És digne de veure i d'anar a l'admirar i fotografiar. Travessem la plaça de la Vall, que és la que porta la carretera que porta cap a Molló, i agafem el carrer de Llandrius, d'aquí agafem després la carretera que va a Font-Ruí, i un tros més amunt ja trobem la primera font, la font del Botàs. Una font que se'n diu el Botàs perquè hi havia una bassa, o hi ha una bassa d'aigua que abans servia per regar les closes del menjar pel bestiar. Quan acabem d'aquesta font, ja a la dreta ja hi ha un puntet que travessa, que és l'entrada del golf també, i agafes el camí que puja fins a la font de Sant Pallari. A la font de Sant Pallari, per no estendre'ns, s'hauria de la gent que hi vagi buscar la llegenda de per què es va fer aquella font, perquè hi ha els tres rajos. És bonic de buscar aquesta llegenda, no l'expliquem perquè aquí ens allargaríem, i després, quan hem fet aquesta, recolem una mica i anem a buscar la pista que puja cap a l'ermita de Sant Antoni.
Molt bé.
D'aquí arribem a la Font del Boix, una font molt maca, diuen que és l'aigua més fresca que tenim en el poble, jo es diu.
Ho és o no?
Sí, per mi sí. I llavors, la font és molt maca, té una plaça que està molt bé, però també té una curiositat molt bonica, que en la mateixa pista que puja cap a Sant Antoni hi ha un abeurador preciós, que és dels pocs abeuradors que queden, perquè no se'n veuen gaires d'abeuradors. Quan acabem d'aquí, agafem ja en la mateixa font un petit caminet que ens porta en el monument d'en César August Torres. César August Torres va ser un dels promotors de les sortides a muntanya, que, bueno, també aquest any ha estat el seu centenari de la mort, que també van fer una exposició aquí a Cal Marquès, a l'Espai Cultural Cal Marquès.
Per tant, hem passat per la font de Botàs, per la font del Boix, per la font de Sant Pallarí. Quantes fonts ens queden?
De font, una.
Quina?
Ens queda la font del Vern. Però t'explicaré una cosa abans.
Quina?
D'aquí pujaríem, de la font del monument d'en César, pujaríem ja per una petita pista, amb un punt que és molt bonic, que és el pedró del que en diem de la Creueta, que és la divisòria entre la Garrotxa i el Ripollès, entre la Vall de Bolòs i la Vall del Ritortell.
Per tant, un punt estratègic,
sí,
aquest.
Sí. I allà hi ha un pedró, un banc al sol i un banc a l'ombra. Va, d'aquí reculem, tornem a agafar la pista de Sant Antoni fins a arribar una altra vegada a la carretera de Font-Rubí, i d'aquí agafem una petita pista molt curta fins a la font del Vern, una font molt bucòlica, i que a més té una curiositat molt important, que és que des d'allà ja comences a veure la nostra important raureda de Can Pascal, una raureda que n'hi ha poques com la d'aquí, que és molt bonic de veure-la i passejar-t'hi per dintre.
Francesc, bé, quants quilòmetres haurem fet al final amb aquesta ruta de les fonts?
4 quilòmetres, només, tampoc.
Només d'anada o anada i tornada?
Anada i tornada. No, sí. El que passa és que hi ha una mica més de desnivell que l'altre.
Doncs escolta, ens anotem aquestes dues excursions per la propera escapada a Camprodon. Sisko, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa especial que hem fet, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, i quan torneu, si voleu, us acompanyarem.
Clar que sí. Et trucarem.
Molt bé. Adéu. Vinga, gràcies.
Tot.
Doncs amb aquesta excursió per la ruta de les Fonts acabem aquest viatge bé especial que hem fet des de la Fira de la Galeta de Camprodon, sens dubte el viatge més dolç que hem fet en les 6 temporades de programa que portem a RAC1. Ha estat un gust descobrir aquest esdeveniment i tot un plaer pels sentits passejar per Camprodon i pel seu entorn. A més, ha estat tot un descobriment endinsar-nos en la història familiar de les Galetes Birba i conèixer l'origen d'un projecte empresarial molt exitós. Animeu-vos a venir, encara hi sou a temps, gràcies a tots els oients que ens heu vingut a veure, a l'organització de l'esdeveniment, a Galetes Birba, per convidar-nos i acollir-nos-hi, a l'Enric Soto i a la Isabel Vinaixa, i a la resta, doncs, gaudiu molt del que queda de diumenge. Ens retrobem el proper dissabte 14 d'octubre a les 3:03 de la tarda. Serà durant el pont del Pilar per a molts, però nosaltres serem aquí per portar-vos novament de viatge. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
RAC 1 i Galetes Birba us han ofert Viatge bé amb Esther Muñoz des de Camprodon.